山的背影。
Hola a tots i a totes. Ens agrada molt tenir-vos de nou a l'altra banda en aquesta nova edició de Petits Grans Trapelles, un programa de l'Associació Vincles, Espai de Criança i Família. Benvinguts. Com ho tenim avui? Us parlen Lídia Gasull, Cristina Calatallut i Berta Grau. A les vies de so, Marina Carbonell. Bon dia, Maria.
Hola.
Hola, Marina.
Amb el suport moral d'Anna Carbonell i de tots els que ens cuiden els fills mentre nosaltres estem aquí. Què tenim avui, Cris?
Doncs avui ens entretindrem una mica parlant de les últimes coses que s'han fet a l'Associació Vincles. I a Cabòries xerrarem una estona sobre l'apassionant món del control d'esfínters.
Wow.
Al sortim de casa us farem alguna recomanació per a aquesta propera Setmana Santa. I a qui canta els seus mals espanta, avui una cançó per a tots els papes. I també, com sempre, per acabar, un conte per als més petits. Comença, doncs, Petits Grans Trapelles. Com a cada programa us presentem la secció Vincles, la secció dedicada a l'associació Vincles Espai de Criança i de Família. Us parlem de què fem a Vincles i de per què ens trobem. Bé, avui us volem comentar que el proper dijous, dia 21, farem un taller de jocs de falda i cançons al centre cívic. Ens podeu trobar a 6:15 i bueno, podeu mirar el tauler d'anuncis a quina sala ens podeu trobar.
També avisar-vos de que estigueu atents als pròxims programes, perquè aviat Vincles farà un anyet.
Un any,
sí. I us anirem dient allà amb quines propostes sortiran per celebrar-ho.
Per celebrar-ho. Llavors, per Setmana Santa, Vincles no ens trobarem, no farem cap trobada, però a l'abril ja podreu, a finals d'aquest mes, ja podeu consultar la programació del mes d'abril a la nostra pàgina, a Facebook.
Dins la casa.
Et surt fum del cap, foc dels queixals? Ja ho saps, doncs. Agafa els teus petits i surt de casa. Ara que s'acosta Setmana Santa i podrem gaudir d'uns dies amb els nostres petits grans trapelles, us volem parlar d'alguns allotjaments especialment indicats per als més menuts, on passar uns dies agradables. Com sempre, sabem que hi ha infinitat d'opcions, però nosaltres us en recomanarem tres. Una per cada tipus de butxaca.
El primer que us recomanem és el càmping La Vall a Sant Miquel de Campmajor. Es tracta d'un càmping de muntanya, familiar i molt tranquil, ubicat a les portes del Parc Natural de la Garrotxa i a pocs minuts de l'Estany de Banyoles. Envoltats de camins per descobrir, gorgs per remullar-se, rutes per pedalar i prats per reposar. L'apassionant idea de muntar una tenda, dormir en una caseta de fusta o córrer pel càmping amb la bicicleta fins que les cames diuen prou, motiva grans i petits per fer aquest esport que fa anys que mou a tantes famílies, el campisme. Una antiga i agradable manera de viatjar amb nens.
El càmping disposa de piscina, camp de futbol, sala de jocs, racó pels més petits, parc infantil amb tirolina i fins i tot un hortet ecològic. I podem triar si volem anar-hi amb tenda i acampar sota les estrelles o llegar un dels acollidors bungalows dels que disposen. I els preus, bastant bé, no?
Doncs sí, si no recordo malament, acampar amb tenda una familiar amb dos nens et pot sortir al voltant dels 20 euros per nit. I els bungalows es poden llogar a partir dels 150 euros per cap de setmana, amb interessants ofertes a la pàgina web, que és www.campinglavall.net.
Ja ho sabeu, una opció molt bona al campisme per fer vacances amb nens. Pels pares és una manera sana de passar unes vacances i pels petits significa saltar de la piscina al parc infantil, jugar amb els amiguets, fer noves amistats, descobrir la natura, tot fent una excursió i durant les llargues nits d'estiu aprendre a mirar les estrelles en silenci.
Amb això del silenci, no
bé,
sé.
Nens, no sé si...
Bé, la segona opció d'allotjament que ens ha agradat és la casa rural L'Espunyola, molt a prop de Berga. L'allotjament forma part d'un castell, documentat des de l'any 950 i declarat bé d'interès nacional. Té una situació privilegiada en el cim d'un petit turó situat en el centre d'una vall. Actualment, el castell és una masia fortificada amb desenes d'hectàrees de boscos i camps, dedicada a l'explotació agrícola, forestal i al d'una granja de conills. La casa té animals de granja, com conills, gallines i fins i tot un porc senglar, que els nens poden anar a veure i donar-los menjar. També podem veure vaques segons l'època de l'any.
Però el que fa que l'experiència sigui diferent d'altres cases rurals és que, a part d'estar dins un castell, l'allotjament es situa a la torre d'aquest, que ha estat totalment restaurada. De ben segur que els nostres petits es convertiran en cavallers, prínceps, princeses per un dia, o potser en presoners. Aquí el preu és una mica més alt que el del càmping, però hi ha ofertes a partir de 200-250 euros al cap de setmana per 4 persones.
Home, tampoc està malament. Ara bé, si disposem d'uns bons calerons per gaudir amb els nostres fills d'uns dies de vacances ben a prop de casa, no deixeu de visitar algun dels 3 allotjaments Vilar Rural que existeixen a Catalunya. Es tracta d'un nou concepte de turisme rural. Els vilars rurals són establiments hotelers estructurats en forma de petit poble, ideals per a les vacances en família. Allotjaments rurals en un entorn singular, únic i diferent, on podreu gaudir de la naturalesa, de les excursions, conèixer la figura de la masovera, l'hort, la granja, l'estanc... A Catalunya n'hi ha 3. L'Hotel Rural a Cardona, a la província de Barcelona, Hotel Rural a Arnes, a Tarragona, i l'Hotel Rural a Sant Hilari, a Girona.
I a cada un d'aquests 3 establiments hi trobem horts, granja d'animals, parcs infantils, que la Masovera, que és una casa on es realitzen moltes activitats relacionades amb el món rural, i en funció de l'època de l'any en el que els visitem, es fan unes activitats o unes altres, però totes molt interessants i amb diversitat suficient per divertir a grans i petits. Si voleu trobar més informació, podeu visitar la seva pàgina web, que és www.vilarrurals.com.
Home, aquest estaria bé, eh?
Sí, sí.
Bé, doncs ja ho sabeu, no hi ha excusa per no sortir de casa, ja sigui per Setmana Santa, si teniu vacances o en qualsevol altra època de l'any.
Babòlies!
Són moltes les famílies que, amb l'arribada de la primavera, comencen a reflexionar sobre com treure els bolquers als seus fills i filles. El control d'esfínters esdevé, així, un pas important a la vida dels infants i té una incidència directa en les rutines quotidianes de les famílies. Però, més enllà del fet de deixar els bolquers, el control d'esfínters és un procés fisiològic, orgànic i maduratiu, que comporta que l'infant comenci a ser conscient del seu cos i la seva identitat. Llavors, és important tenir en compte i respectar els diferents temps de maduració de cada nen o nena per tal de fer l'acompanyament adequat en el procés.
Un incís abans de continuar. Des de que fem aquest programa, he trobat que, sigui quin sigui el tema a tractar, sempre hi ha 2 posicions al respecte i normalment molt contraposades. Si parlem de la son, dormir amb ells o no, mètodes conductivistes o naturistes. Si parlem de donar el pit, hi ha els partidaris de donar el pit pocs mesos i els de donar el pit fins que el nen vulgui. Si parlem de l'alimentació, el mateix. I en la major part dels casos s'acaba dividint entre els partidaris d'ensenyar mètodes d'aprenentatge als nostres fills i els partidaris de deixar que siguin ells els que decideixin i aprenguin el seu ritme. Aquesta setmana, amb el tema del control d'esfínters, altra vegada passa el mateix. D'una banda, et donen un mètode o unes pautes a seguir per aconseguir la retirada dels bolquers amb èxit. I per altra banda, ja les teories de que el nen, quan estigui preparat, ja ho demanarà. Jo, la veritat, estic una mica farta d'haver de posicionar-me per qualsevol tema en una postura o en una altra. Com a mare que s'informa sobre cada tema en l'educació del seu fill, em trobo que en ocasions, com més m'informo, més desorientada em trobo.
Sí.
I és que, tot i que estic d'acord amb els mètodes més naturistes en alguns temes, també ho estic amb els mètodes més conductivistes en altres. M'empipa que uns i altres parlin com si fossin els posseïdors de la veritat absoluta. Llavors, des de Petits Grans Trapelles us seguirem parlant sobre tots aquells temes que creiem interessants, donant-vos la màxima informació al respecte, intentant ser el màxim d'objectives possible, explicant-vos els diferents mètodes que trobem i les diferents opcions que hi ha i deixant a les vostres mans decidir cap on tireu. Evidentment, som persones i cada una de nosaltres té les seves pròpies opinions, en ocasions comunes o en altres no. I evidentment que això en molts casos es veu reflectit en el programa. Però aquí ja no hi podem fer més. Som persones, aquí. Dit això, i centrant-nos en el tema d'avui, donarem, com a cada programa, una mica de teoria a partir del qual anar comentant.
Durant la lactància, la micció i la defecació es realitzen de forma automàtica i reflexa, és a dir, sense control voluntari. A mesura que el nen creix, realitza progressos vers l'autonomia personal, realitzant nombroses conquestes. Una d'elles és el poder controlar voluntàriament els esfínters, mecanisme pel qual es controla el pipí i la caca. Això succeeix cap al voltant dels 2-3 anys, que és el moment més adient, sempre que vagi acompanyat d'un ambient motivador.
Hem de tenir molt clar que no som nosaltres els que decidim quan el nostre fill o filla ha de fer el control, sinó que hem d'esperar quan ell estigui convençut i amb ganes de col·laborar i orgullós de poder fer-ho.
Sí.
No hi ha un temps establert per assolir el control, tant pot durar 2 dies com 2 mesos, i és important que li donem tot el temps que calgui, que ho visqui com una superació i no com un càstig. Bueno, veus, amb això és un dels objectes. Ha de ser el nen, no qui decideixi pròpiament, però que hi estigui una mica d'acord, si veiem que s'hi posa molt en contra.
No, has de veure també que estigui una mica preparat. Vull dir, si cada vegada que proves posar-lo a l'orinal o al vàter diu que no, és que no és el moment. Quan el nen o la nena van a l'escola bressol, és important que aquest pas es faci conjuntament escola i família. És imprescindible que família i escola treballin junts i cooperin. Si no es fa d'aquesta manera, el control de l'infant s'allargarà més del necessari i crearà continuades situacions de dubte i desconcert en el nen.
Però quins passos podem seguir? Ho hem dividit en un seguit de passos. El pas 1, estar preparat. Caldrà analitzar l'actitud de l'infant, que és el que dèiem abans, en referència al control. Per exemple, si és capaç d'adonar-se, si ha fet caca o pipí al bolquer, si retén quan està a la banyera, si mostra iniciativa per seure al vàter, si entre canvi de bolquer aquest apareix menys mullat, tot i que de vegades hi ha nens que volen seure al vàter però
no fan res,
i en d'altres que sí que ho fan, o a vegades no se n'adonen i es comença.
Sí.
Això.
Abans de començar, cal observar uns punts previs a considerar. Quan va brut o moll, plora o demana el canvi? Accepta l'orinal o el vàter? Si aguanta sec una hora més, si demana verbalment o amb un gest el pipi o la caca, si li molesta el bolquer, i llavors si tu creus que està preparat per iniciar el control.
Sí, vaja, ell i tu, perquè sí. Els pares aquí també tenen...
Clar, és que no és només que ell estigui preparat, sinó que tu també estiguis preparat una miqueta per aquesta situació. Per això moltes vegades ens esperem això, primavera i estiu, perquè els canvis de roba
són més fàcils.
Són més fàcils.
Llavors, quan és el moment? Quan és el moment? És la gran pregunta. Hi ha un marc referencial que situa el control d'esfínters al voltant dels 2 anys. Però que un infant estigui preparat per controlar aquesta necessitat bàsica no depèn ben bé de l'edat que té, sinó de la maduresa del seu cos. Hi ha senyals que ens indiquen que l'infant comença a tenir consciència de les sensacions de l'aparell excretor. Aquestes sensacions són informació d'un mateix i, degudament pautades, esdevindran una necessitat, la de sentir-se nets, la de miccionar o de fecar al lloc on ho fan els altres i la de sentir que han fet bé les coses. També hi ha diferència a vegades, els llibres parlen de diferències entre nens i nenes, diuen que les nenes normalment tenen més facilitat, sobretot en el control del pipí, que els nens. Però bueno, això també en funció de cada nen.
Sí, sí, és en funció de cada nen, perquè jo, per exemple, la meva filla no la veig gens preparada encara. Primer de tot, cal que reconeguin si han fet pipí o caca. Alguns, en aquest cas, per exemple, la Sara fa caca i li preguntes i diu que no sempre.
Sí, però això a vegades és perquè no volen que els canvis. Estan no jugant volen
els canvis, per això. Alguns infants busquen racons més tranquils per ajupir-se i fer caca al bolquer. D'altres verbalitzen allò que ens trobarem al bolquer mentre iniciem el ritual de canviar-los. I finalment, és tal el coneixement que tenen de la sensació que poden avançar-se a l'acció. Vaig a fer caca. Aquests petits senyals són els que hem d'aprofitar tant pares i mares com professionals per començar a treballar el control d'esfínters.
En molts casos, però, lluny de mirar el ritme que marca el nen, si ja reconeix quan s'ha fet pipi o caca, si vol seure a la gibrelleta, o si encara prefereix portar bolquer, ens fixem amb la filla de la veïna que ja va amb calcetes i sense bolquer. O en aquell nen de la mateixa edat que ha adquirit un control rapidíssim i... Com a adults que som, hem d'entendre que aquests exemples només ens han de servir com a referent i no pas com a indicatiu de que el nostre fill va endarrerit en l'adquisició del control d'esfínters, si és que hi va.
Sí.
Tu què? Estàs ja motivada per...
Clar, a veure, jo, per exemple, la meva filla, aquest estiu, com a molt, li he de treure els bolquers. Perquè, clar, ella ja comença l'escola i a l'escola han d'anar sense bolquers.
Clar, això és un altre tema.
Que, clar, jo en aquest cas sí que em trobo que tinc un límit de temps.
A més, en el teu cas, clar, és de finals d'any.
Clar, és de finals d'any, amb la qual encara és petita, perquè encara per edat podria... Bueno, encara podem jugar una miqueta amb el temps per l'edat, però, clar, com que ja comença P3... hem de fer fora els bolquers, o sigui que... Jo, de moment, no la veig gens preparada, o sigui que m'esperaré que arribi una miqueta més al bon temps i ho haurem de fer potser una miqueta més...
Jo estic molt recent, perquè jo fa 4 dies que he començat...
I com ho portes?
Bueno, la rentadora treu fum i... No, jo, d'acord amb l'escola Bressol, em van dir... Ja veiem el Joan preparat. Molt preparat. Bueno, doncs si està preparat, endavant, era. I, bueno... Clar, no, porto 4 dies, no puc dir... Hi ha el dia que va bé i el dia que no va tan bé. Però ell ni ho demana, ni jo crec que sigui conscient de quan es fa pipí. Les caques sí, les caques les tenim controlades, però...
Oh, bueno, doncs ja és molt, eh?
Sí. Jo el que no m'imaginava és que es pogués arribar a fer tants pipis en un dia. Perquè, no sé si va ser diumenge, poder vaig canviar 8 cops de roba. Però és que a part em va fer uns altres 8 a la gibrelleta. Vull dir que, dius, com és possible? Però bé.
Mare de Déu, senyor.
El que t'espera, no?
El que m'espera. Jo m'esperaré a l'estiu que vagi amb vestit i a casa despullada. Amb la fregona al darrere. Doncs bé, mira, passem al segon pas, que seria la motivació. Per tal de poder esbrinar si el nen està preparat, cal que l'adult actuï tot motivant l'infant a conèixer els diferents elements que es troben implicats en l'aprenentatge del control d'esfínters. Presentarem l'orinal i el vàter com un element nou i positiu, tot explicant la seva utilitat. En cada canvi de bolquer el convidem a seure a l'orinal, tot animant el nen a que faci un pipi. A continuació l'aixecarem i tornarem a posar el bolquer. Si ha fet pipi o caca, el felicitarem. Si no, caldrà animar-lo per la propera vegada. Tu, d'això què en penses?
De
si animar-lo o no, encara que no hagi fet... Perquè l'altre dia ho parlàvem, no?
Sí.
Del fet que encara que no hagi fet alguna cosa, també se l'ha de premiar per la...
Aquí hi ha, per intentar-ho, aquí hi ha, no? Diverses teories, també. Com tot, hi ha qui diu que evidentment, pues, s'ha d'animar. Jo animo molt, perquè li faig la ola, li ballo una sevillana, tot el que puc, i el premio depèn del moment. I hi ha el que diu que no s'ha de premiar el nen, perquè igual que quan fa caca el bolquer no se'l premia, s'ha de fer amb tota la neutralitat. Igual que quan acabarà de gran fent-ho al vàter, doncs el mateix. Bueno, aquí cadascú que agafi l'opció que més vulgui. Jo, pel que puc dir, costa, prou costa, que en el meu cas, jo el felicito molt.
Però jo crec que també, perquè els felicitem per tot. Quan fan alguna cosa que ens agrada, els felicitem. Per què no ho hem de fer si estan fent una cosa que els estem animant a que facin? Mm.
De totes maneres, jo crec que sigui quina sigui el que decideixes, si felicitar-lo, fer-li festes, donar-li premis o no. Actuar amb naturalitat, el que sí que no hem de fer mai és renyar-los pel fet de que se'ls escapi el pipí.
Clar. O... Per això hem d'estar preparats nosaltres.
Sí, això és el que jo crec que clar. Més, perquè ja és prou agobiant per ells. Jo m'hi trobo ara, clar, al principi has d'estar cada mitja hora, tres quarts, dient-li... que tens pipi, va, anem a seure a l'orinal. I clar, hi ha moments que estan jugant, estan fins als nassos d'haver d'anar a l'orinal, a seure. Llavors, o els motives una mica, o...
Clar, però, és complicat. Però renyar-los si se'ls hi escapa, doncs no és el més convenient.
No. Tercer pas. Fora bolquers. Quan ja han decidit que el nostre fill ja el veiem molt preparat, i ens pensem que en dos dies això ho tindrem solucionat, decidim que traiem els bolquers. La decisió de treure el bolquer l'ha de prendre l'adult. Però l'infant ha d'estar d'acord i saber exactament el que està passant. I aquesta decisió anirà en funció de les quantitats d'èxits que hem tingut al llarg del dia. És a dir, si cada vegada que abans de decidir treure el bolquer està un temps... portant-lo a l'orinal, va, fes un pipi, si li surt perfecte, si no, doncs res, torna a fer el canvi de bolquers, i així és quan veiem que comença a acceptar l'orinal, que alguns quants pipis els fa a l'orinal, doncs és un bon moment per sí, començar.
Vaja, que si no en fa mai cap a l'orinal, jo m'esperaria una mica
més. Sí, potser sí. Llavors, quan ens decidim a treure el bolquer... hem de ser molt conscients i prendre aquest pas amb seguretat i confiança en l'infant i en nosaltres mateixos. Tenim molt clar que un cop traiem el bolquer no el tornem a posar, exceptuant les estones de dormir, que això estem a part. No? Hi ha qui diu que es treu el bolquer i es treu matí, tarda i nit. Jo crec que si el treus en una edat entre els 2 i 3 anys són petits i encara...
Sí, costa... que costa una mica més, però sí que és veritat que jo també he llegit sobre això, que hi ha qui diu que quan traiem el bolquer l'hem de treure del tot, a la nit, i no ho sé.
Jo penso jo que... aguantar els pipis durant el dia, de moment em veig molt preparada, a les nits no. No, i que són petits, i que, bueno, jo crec que ja vindrà el temps. Hi ha altres teories que diuen que quan ell hagi adquirit ben bé el control i porti unes quantes nits en què tu vegis que al matí el bolquer està sec. Més sec, doncs llavors poder és el moment de començar a treure-li i retirar-li a la nit.
Doncs bé, començarem convidant el nen a anar al lavabo cada 15 o 20 minuts i mica en mica anirà allargant l'estona en funció de les necessitats de l'infant. Per anar acostumant el nen a un ritme podrem utilitzar els abans o després de les rutines diàries.
Això està bé per marcar-te tu també una mica quan s'acaba de llevar, doncs, i els nanos és el que... Sí, els nens són una mica també com de costums. Quan el teu fill està acostumat a que quan fa una cosa de fer això, potser després tu discuteix menys. Llavors, si ho pautes com unes rutines, potser a la llarga és més fàcil. Ara, cada 15 o 20 minuts, ja et dic jo que fàcil no és.
Jo cada 15 o 20 minuts penso que potser serem una mica pesadetes. No
sí, molt
pesades.
No, és molt pesada. Jo el que més repeteixo aquests dies és tens pipí? Quan tens pipí? és la paraula que més...
Els adults tenim un paper molt important per convertir aquest procés en un motiu agradable i de creixement dels nens i nenes. Nombrarem ara unes recomanacions que es fan per tal que el procés tingui èxit i els anem comentant. Per exemple, cal explicar a l'infant el que anem a fer amb un llenguatge molt clar.
Bueno, és bàsic, sempre, no?
Sí.
Això és el que dèiem d'estar nosaltres preparats i no nerviosos i no... i ser conscients. S'ha d'explicar que s'han fet grans. Bueno, a mi em va passar una cosa curiosa, que a mi m'havien comentat a l'escola Bressol que molts nens, quan els decideixes treure el bolquer, la primera vegada que s'ho fan a sobre, els hi agafa com... Bueno, senten tan malament... Que agafen com un rebuig al treure's el bolquer i que no volen els calçotets, sí. Ells volen el bolquer i jo pensava, només falta que em passi això. Total, jo vaig anar a la biblioteca, vaig agafar tots els llibres sobre els bolquers i, bueno, passadíssima, arribo a casa amb el meu fill tot content, que portava llibres de biblioteca, tots de pipis i caques. I, bueno, hi havia un que parlava d'això, no? I una nena que es fa pipi, que plora quan es fa pipi... I li deia, veus? I la seva mama li diu que no passa res, que és normal, que n'ha d'aprendre. I jo li vaig, saps? El meu fill perquè ho interioritzés i no es traumatitzés cada vegada fes pipi. Total, que el primer dia que li traiem els bolquers es fa pipi sobre i llavors el Josep, la parella, que estava ell, diu, què ha passat, Joan? I li va dir, papa, que no passa res.
Vull dir que tenia interioritzat tant del tot. Que no passa res,
no passa res. Bueno, el nen ha de veure reaccions positives en l'adult durant tot el procés, el que parlàvem abans, no? De...
Sí, vaja,
de sempre anar amb el somriure. Ai, t'has fet pipi, no passa res.
Jo no ho sé, jo ho estic veient i jo no sé si la Sara potser no està preparada, però jo encara menys.
Jo de moment ho porto bé, porto 4 dies, quan porti 2 mesos, poder... llavors serà més...
Sí, sí. També, bueno, en tot moment ha d'estar acompanyat per un adult, el qual li ha de proporcionar un ambient tranquil.
Bueno, tot va relacionat amb el mateix, no?
Sí, sí, sí.
Per això hem d'estar molt preparats, jo crec, els adults a l'hora d'acompanyar-los. Amb... Si estàs passant un mal moment o veus que és una època potser sí que val... Sí, la pena estar a vacances, estar més tranquil...
Estar tranquil, estar... Sí, millor no fer-ho en èpoques d'estrès o que, no, quan estàs una mica...
Sí, el que dèiem. Cal tenir molta paciència, la durada de l'adquisició del control d'esfínters és diferent a cada nen i si no vol seure i se li escapa caldrà explicar-li d'una manera senzilla què ha passat. No s'ha de confondre l'infant posant un dia al bolquer i un altre dia no en funció de les nostres necessitats i urgències.
No, això sí
i,
que...
I llavors, clar, hem de tindre... Hem de trobar el moment.
Amb això estem d'acord. Cal posar al nen o nena una roba còmoda, lleugera i fàcil de treure per si s'ha de córrer i tenir sempre una muda a punt per si es mulla.
O dos, o tres.
Vaja,
o quatre.
Que quan ja t'has acostumat que pots sortir amb el teu fill tranquil·lament al carrer sense necessitar una bossa que sembla que te'n vagis de vacances, perquè ja camina, no necessites el cotxet, tal, ara has de tornar a anar carregat amb la motxilla perquè necessites portar 3 mudes.
Espera't, i amb l'orinal, perquè ja conec qui se'n va de... Sí, no, 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 és... a passeig. La bossa, l'orinal, van entens? Seu.
Clar, sí, sí, clar, és veritat, perquè molts nens els hi passa que s'acostumen al seu orinal i no volen ni un altre orinal ni anar, ni no, anar al vàter.
I que al principi, amb... depèn on vas, sí que pots anar i passar, però depèn on vas, jo depèn de quin... De quins serveis públics, tampoc la sec.
No, home,
perquè no és com els...
No, no.
Clar, quan no tenen adquirit és ràpid, però ara t'hi pots estar 5 minuts. Clar, no? El meu fill pesa com per aguantar-lo 5 minuts.
Clar, el que passa és que és això, que clar, els has d'aguantar pols, perquè, clar...
Jo prefereixo carregar l'orinal. No.
Sí, sí, encara que vagis a casa de la iaia, has d'anar amb el teu orinal.
Bueno.
O tenir... No, o, no em refereixo que encara que sigui un lloc on sí que la puguis seure amb tranquil·litat, vull dir que molts nens sí que necessiten anar amb el seu orinalet, que jo en conec una, i havies d'anar tot el dia amb l'orinalet.
S'ha de proposar sempre al nen o la nena a seure a l'orinal o al vàter. No obligar mai, segons la seva preferència. Això és el que jo et comentava abans, que és complicat. L'has d'anar dient sovint, va, tens pipi, anem a l'orinal, aviam si surt un pipi... Clar, arriba un punt que estan farts. Què passa? Que en moltes ocasions ella et diu que no vol, tu no el pots obligar i saps que al cap de 5 minuts es farà pipí sobre.
Sí.
Bueno, aguantar-se.
Ja prepares directament la muda
sí,
i ja està.
Sí.
I també és important no tenir-los a l'orinal o al vàter més temps del necessari. Clar, tampoc és qüestió de tenir-los allà 15 minuts assentats.
Però jo crec que també t'ho marcarà una mica ell. Perquè
sí, no?
Molts cops no s'hi volen estar i no aconsegueixes que s'hi seguin i en canvi una altra vegada saps que li toca i que el farà d'un moment a l'altre, no l'ha fet, però ell s'ha sentat a gust, està amb la seva joguina, el seu tambor, el seu
clar.
No sé què, i dius, bueno, mira, tira.
No, home, sí, si està
entretingudet. No sé si és correcte, però està entretingudet
i vol estar-se allà.
Cal ser estricte un cop s'han tret els bolquers, això vol dir que no hem de posar bolquers en cada moment del dia, que hem de posar bolquers,
que no hem de posar-los.
No
posar
hem de posar bolquers, en cap moment del dia tinc un lloc entre bolquers
sí.
I calçotets, o calçetes, llevat de les dormides.
Llevat de les dormides, perquè sí que és veritat que per les migdiades moltes vegades sí que es posa bolquer.
Sí, sí,
migdiades
i
a les nits. Com sempre, com més ens informem, més dubtes se'n generen. Per exemple, cal felicitar el nen o nena quan fa pipi o caca al vàter o a l'orinal?
El que comentàvem abans.
Que comentat una mica abans.
I deixar que juguin o no mentre estan a l'orinal. Què n'opines?
Doncs mira, no ho sé, és que també depèn del nen i si et funciona, no? Potser és una miqueta com el de deixar que juguin o mirin uns dibuixos mentre mengen o no. És una miqueta això. Hi ha opinions per tots els gustos. N'hi ha que diuen que el nen s'ha d'acostumar a l'orinal o al vàter per fer les seves necessitats i que convertir-ho en un joc no farà que es concentrin en el que realment han de fer. Durant el procés de retirada del bolquer, sobretot al principi, l'infant haurà de passar-se molts moments assegut a l'orinal i no hem d'obligar-lo, de manera que o bé troba algun incentiu per estar-s'hi o encara serà més complicat.
Clar, les dues opcions.
Clar, és una miqueta les dues opcions, però jo crec que en aquest cas és una mica el que tu vegis que et funciona a tu.
Sí. Com en tot.
Tot funcioni. Clar. I què passa si una vegada començat el procés veiem que ens hem precipitat?
Jo crec que sí. La veritat és que tothom recomana que una vegada tret el bolquer no es torni a posar. Si en algun cas veiem que ens hem precipitat, que no era el moment, que el nen viu el procés amb patiment o fins i tot que els adults no estem en un moment prou bo per treure la paciència, el que dèiem abans, no? Suficient i que és necessari en aquest procés. Jo crec que no ens hem d'atabalar pensant que ho hem fet malament. Val més tirar enrere, tornar a posar el bolquer a l'infant i mira, ja ho provarem més endavant i no passa res. No és qüestió de prendre-s'ho a broma i dir tornem enrere, aviam demà ho tornem a provar. No és qüestió d'això tampoc, però sí que és preferible tirar enrere que anar posant el bolquer ara sí i ara no. I a vegades necessita una retirada de temps, és una gran victòria, és aplicable, no?, en aquests casos.
Doncs sí, és veritat. Mira, ho intentes. Si veus que t'has equivocat, que no era el moment, tira enrere i espera't un temps prudent i quan el vegis de veritat preparat, doncs segurament aquesta segona vegada serà molt més fàcil i molt més ràpid.
Jo crec que és preferible que no vegis que està patint, que ho esteu vivint tots com un...
El que no pots estar és un o dos mesos patint cada dia, agobiat tu, agobiat el nen, perquè ni tindràs la paciència ni res. O sigui que en casos així jo crec que també val més tirar enrere. I per acabar, tenir en compte que hi ha nens per tots els gustos. Hi ha nens i nenes que expressen sorprenentment un interès per desfer-se del bolquer i fer pipí al vàter. Tan bon punt com se'ls n'ofereix la possibilitat, es desfan del bolquer i s'inicien en una nova vivència que els portarà el plaer de gaudir del control del seu propi cos. Hi ha d'altres infants que viuen desfavorablement qualsevol intent de seure'ls a la gibrelleta. N'hi ha que són feliços quan els felicitem pel seu pipí llarg i sorollós i ens acompanyen a llançar-lo al vàter. També hi ha infants que tenen un interès limitat pel tema. La seva curiositat només comprèn el fet d'observar els altres asseguts. En qualsevol cas, és important que els infants vegin les nostres reaccions positives quan progressen en l'adquisició de l'hàbit i l'absència de recriminacions en aquells casos en què l'intent ha estat fallit. I recordeu que no pel fet de treure el bolquer abans d'hora, els infants es fan grans de cop.
Sí, és com els cops és el que t'han dit, no? Dir,
ah, ja no porta bolquer.
Que sembla que passa molt ràpid el temps, però sí. Volem fer-los créixer molt ràpid. I bé, per acabar la secció, i si esteu a punt d'iniciar els vostres petits i petites grans trapelles en el fascinant món dels orinals, us recomanem un seguit de contes per explicar als vostres fills el procés d'una manera més divertida. El primer és el llibre orinal de Darling Kindersley, de l'editorial Brújula. Aquest és un llibre original amb una simpàtica coberta, fotos molt divertides i una pila de consells perquè els nens i les nenes deixin enrere els bolquers i aprenguin a fer servir l'orinal, amb adhesius per campions.
Després tenim L'Edu ja no vol portar bolquers, de l'autor Lynn Bie, editorial Joventut. És un nou títol de la sèrie protagonitzada per l'Edu que tracta situacions quotidianes dels nadons en el seu procés de creixement i maduració. En aquesta ocasió es presenta una experiència important en la vida de qualsevol nen, deixar els bolquers. L'Edu comença a fer servir l'orinal, però quan està jugant es fa pipí sense adonar-se'n. La seva mare el consola i li indica què ha de fer per evitar-ho. El text senzill, les il·lustracions contornejades en negre i l'edició en cartoner conformen una obra molt apropiada per als més menuts.
També tenim Què portes dins els bolquers, de l'autor Guido Genechten, editorial Cruïlla. Un ratolí molt tafaner es dedica a investigar què hi ha dins de les coses. És així com descobreix què s'amaga dins de cada bolquer. Les boletes del llabrador, els cagallonets de la cabreta, etc, etc. Ells, encuriosits, li pregunten: "I tu, ratolí, què tens dins el teu bolquer?"
A part d'aquests, a la Biblioteca Joan Petit i Aguilar podreu trobar un seguit de contes relacionats amb el tema, que poden anar des de com presentar l'orina als nostres fills, com fer-lo servir i fins a retirar els bolquers a la nit o anar a fer pipí sols.
Tots.
Ja em diràs quin t'ha anat millor, sí, sí, que li presentarem l'orinalet a la Sara. A veure si...
Per arribar, el fet que sigui l'infant qui pronunci la paraula "tinc pipí" i marxi tot sol a seure's al vàter, cal haver viscut tot un procés molt, molt llarg. Així que aquells pares i mares que esteu enmig del procés o el que us ho esteu plantejant, només podem dir-vos ànims, paciència i, sobretot, sobretot, assegureu-vos que la rentadora us funciona bé. Fins aquí el que veuries d'avui. Esperem que us hagi semblat interessant. Qui canta?
El mal s'espanta.
Aquesta setmana, i ja que demà és el Dia del Pare, us presentem una cançó per a tots els papes. Per tots vosaltres, "Father and Son", de Cat Stevens.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. To explain, when I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside, it's hard
it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
¿Dónde van a dormir?
Avui, i per seguir felicitant aquests papes, us volem explicar el conte El meu pare va ser rei. El meu pare sempre havia estat el millor pare del món. Que bé que s'estava als seus braços. Jo mai no m'havia divertit tant com jugava amb ell. Quan tots dos jugàvem a fet amagar, jo em podia passar hores buscant-lo.
Un dia, però, van arribar uns senyors molt tibats que van preguntar al meu pare si volia ser rei. Així que van marxar, el meu pare lluïa una corona damunt el seu cap. De sobte, el meu pare em va semblar enorme.
El meu pare havia crescut molt en un sol dia. Així són les coses quan ets molt important, em va dir. A més, ara que sóc més alt i gros, puc veure més i més bé el meu regne.
Com més i més creixia el papa, menys el veiem la mama i jo.
Ja era massa gran per a la nostra casa, de manera que els arquitectes i els paletes van construir un palau per ell sol.
De vegades, venien altres reis que parlaven de coses grans amb paraules grans. Quan venien aquells reis, la mama i jo havíem d'anar amb compte que no ens aixafessin.
Els meus amics em deien: "Ha de ser divertit que el teu pare sigui rei." Jo no deia res. No era gens divertit. Era el rei de tots, però jo ja no tenia pare.
Un dia, ell va voler jugar fet amagar. "No pots, no hi podràs jugar mai més. Et descobriria de seguida", li vaig dir. "Ets massa gran."
Un altre dia va convidar la mama a un sopar romàntic. La mama va tornar amoïnada perquè, quan ell la va abraçar, sense voler, li va fer mal.
Em penso que al papa tampoc no li agradava ser rei. Sempre estava sol, sense més companyia que la seva corona. Ens trobava a faltar la mama i a mi.
De manera que va cridar els senyors tibats i els va tornar la corona. Ja no volia el regne per res. A més, el seu palau era massa fred.
Ara, el meu pare torna a ser el millor pare del món. Una altra vegada, juguem a fer-te amagar com abans. S'amaga molt bé i em costa molt trobar-lo. Bona nit, trapelles. Gràcies de nou a Ona Codinenca per deixar-nos aquest espai, a vosaltres per ser-hi i als nostres petits grans trapelles. Sense ells, tot això no hi seria. Recordeu que ens podeu trobar a trapelles@onacodinenca.cat, a facebook.com/trapellesona i al 93 866 32 39 a Ona Codinenca.